Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parlem Mònica Hernández i Joan Martín. Només un 5% dels espanyols han passat la Covid-19, segons les primeres dades de l'estudi de zero prevalència del govern central. Això vol dir una mica més de 2 milions de persones. Segons el ministre de Sanitat, Salvador Illa, això vol dir que a Espanya no hi ha immunitat de grup. Ens ho amplia la nostra companya Marta Patricio. Marta, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, el ministre Illa assegura que aquestes dades confirmen que no tenim immunitat de grup i avalen el pla de desescalada plantejat pel govern espanyol.
Han corroborado que no hay inmunidad de grupo y efectivamente el plan de trabajo para el desescalado estaba basado en esta hipótesis. Desde el punto de vista, el informe corrobora una de las hipótesis sobre las que basamos nuestro plan de transición a la nueva normalidad.
Segons el mapa d'anticossos que ha fet públic el Ministeri, trobem que la població immunitzada a Catalunya per demarcacions és del 7,1% a Barcelona, el 2,5% a Girona, el 3,7% a Lleida i de l'1,6% a Tarragona. Segons el govern espanyol, tal com veiem, no són iguals arreu aquestes dades i, per tant, es demana prudència. I un apunt més, de moment aquests resultats preliminars donen resultats similars entre homes i dones.
Aquesta tarda i demà Salut es reunirà amb les regions que de moment han quedat fora de la proposta per passar a la fase 1 dilluns vinent. Qui sí ho podrien fer, si ho avala el Ministeri de Sanitat, són Girona, Lleida i la Catalunya Central. L'alcalde de Platja d'Aro valora la possible entrada, per cert, de Girona en aquesta fase 1. Ens ho amplia la Joana Valent des de Televisió Costa Brava. Bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro, Maurici Jiménez, valora positivament la proposta de la Generalitat perquè Girona entri a la fase 1 del desconfinament dilluns vinent. Platja d'Aro és un municipi que viu del turisme i del sector serveis i considera que aquesta passa endavant els ajudarà a reactivar els motors econòmics de la població. Sentim Maurici Jiménez, alcalde de Castell, Platja d'Aro.
Si les autoritats sanitàries pensen que és el moment d'avançar, doncs ho celebrem, perquè lògicament estem un municipi que vivim de que s'apropi gent a casa nostra i per tant celebrarem que sigui així.
L'Ajuntament ha proposat mesures per ajudar el sector de la restauració a arrencar, com la proposta de 3 nous models de terrasses que permetrien incrementar la capacitat dels bars i restaurants.
6 de cada 10 famílies hauran de retallar despeses els propers 6 mesos, segons una enquesta d'Educo feta a l'abril a 800 famílies amb menors. El 70% apunten que hauran de fer-ho en alimentació, 3 de cada 10 diuen que tindran dificultats per pagar el lloguer i una quarta part per pagar els rebuts de la llum, el gas i l'aigua. I en esports, Lleida serà l'escenari de la primera Lliga Mafre de tenis.
La Federació Espanyola ha anunciat la creació d'aquesta nova competició on jugaran tenistes espanyols situats entre els 100 millors del món i la primera de les cites serà entre el 8 i el 10 de juliol d'aquest any, organitzada pel Club Tenis Lleida. En la prova a la capital del Segrià participaran 8 tenistes a nivell individual.
I tanquem aquest butlletí amb la proposta cultural que us fa el nostre company Eduard Cabré.
El Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 14 al 19 de setembre, ha decidit que les activitats adreçades exclusivament a professionals del sector s'organitzin a través d'un ampli programa de continguts virtuals que potenciaran la visualització dels nous projectes i el contacte entre venedors i compradors. Aquestes accions es combinaran amb altres actuacions online preenregistrades en exclusiva pel propi mercat, per a públic i per a professionals, i amb alguns concerts presencials que s'adaptaran, evidentment, a la normativa vigent en el moment de la celebració.
Hola, us parla Sara Cabrera. A Sant Vicenç dels Horts les famílies ja poden fer la preinscripció pel curs vinent per educació infantil, primària i l'ESO. El tràmit es farà telemàticament fins al 22 de maig. Per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment online, podran lliurar les sol·licituds de manera presencial del 19 al 22 de maig. En el cas del segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, les inscripcions presencials s'hauran de fer al centre educatiu demanat en primera opció i es recomana trucar a cada centre escollit abans de personar-s'hi. Per a les escoles bressol, les inscripcions presencials s'hauran de fer a l'Oficina Municipal d'Escolarització, demanant cita prèvia al telèfon 93 656 98 26. Repetim, 93 656 98 26. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9 a 2. Més informació al web municipal. Continuem parlant d'inscripcions. El Servei de Normalització Lingüística obre les inscripcions per cursos virtuals de català de nivell bàsic, elemental, intermedi i de suficiència. Seran completament virtuals i comptaran amb l'assessorament d'un tutor o tutora. Les inscripcions es poden fer des d'avui i fins al proper dilluns 18 de maig a través del web parla.cat. Durant el confinament, el voluntariat de Sant Vicenç en xarxa ha confeccionat i repartit més de 7.000 mascaretes d'ús no professional entre la ciutadania del municipi. Ara per ara, el grup de confecció ja ha aturat l'elaboració de mascaretes, tot i que voluntàries a títol individual es posen a disposició de la ciutadania per si algú encara en necessita. La xarxa de suport, coordinada per l'Ajuntament, continuarà treballant per atendre les necessitats de la població, com ara fent la compra a les persones grans o repartint material i dossiers escolars. Per qualsevol demanda es pot trucar al 648 19 59 54, 648 19 59 54, de dilluns a divendres de 9 a 4. Sipping on a bottle of gin. No, I'm sipping on a bottle of loneliness. Feel a little faded again. I gotta climb out of this bottle of loneliness. And I'm trying, and I keep on climbing. There's nothing in for me. I gotta climb out of this bottle.
MKC. Aquí comença un altre espai de Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç, però, com ja diem des de fa unes setmanes, no a Ràdio Sant Vicenç, sinó cadascú a casa seva. I avui tenim moltes persones que entren des de casa seva. Hem canviat també de sistema, estem molt contents perquè hem estat veient una sèrie, ara us parlarem, i ara ens sentim com dintre de la sèrie. Oi, Laura? Estàvem fent servir... Estàvem fent servir Skype fins ara i estàvem tenint problemes, ho hem de dir, i ens han dit, per què no entrem a un altre lloc? I hem entrat aquí. I estem tan contents de tenir, després de força temps, a un convidat que ja va estar en el programa, i altres persones que formen part d'una sèrie de la que ara parlarem i que em sembla que a tots us agradarà molt veure, però presentem primer als veterans, als de sempre. Santi Serrano, què tal, Santi?
Confitado.
Oh.
Oh, bien, bien. Ya más animado.
Ya está, ya se te ve con otro color, con otro sí. Ambiente.
Sí, ¿no?
Ya te dejan salir. Molt bé, doncs ara parlarem sí. Una miqueta de moltes coses, del que has vist aquesta setmana, de la sèrie de la que hem de parlar. Laura Kraus, la segona en veterania del programa, què tal?
Bueno, contenta. Contenta avui de tenir tanta gent convidada.
Havíem fet els deures també, hem vist la pel·lícula que havíem de veure, El estranyo viaje, de Fernando Fernán Gómez. Ara els explicarem a tothom que estem fent una mena de viatge per diferents pel·lícules, bueno, ni antigues ni noves, sinó tot el contrari. I Eva Maria Milara, també aquí, amb la seva samarreta, amb el seu jersey de color groc. Què tal, Eva Maria?
Sí, totalmente. ¿Me oís?
Sí, t'escoltem perfectament. Bien. Aquest sistema em sembla que ens anirà molt bé i el continuarem utilitzant gràcies al grup de persones que capitaneja el nostre amic ja del programa, Gené Lanzo, Gené B. Lanzo. Existeix un Cecil B. de mil, nosaltres tenim Gené B. Lanzo, que no direm la B per no descobrir més coses. Què tal, Gené? Com va tot?
Doncs molt bé, per aquí, de promoció, ara amb una altra sèrie.
Ets gener ara mateix? Estàs fent de gener o estàs fent de Marc ara mateix?
doncs no, de gener.
Molt bé, molt bé.
Sí, no, perquè... Estaria dormint.
Doncs la sèrie aquesta, que podem ja fer una miqueta d'avançament, és una sèrie que ens ha deixat una mica sorpresos a tots els que l'hem vista, perquè vas tenir una idea que en principi sembla lògica, però la manera de fer-la i la combinació d'elements i de personatges que has combinat, doncs la veritat és que ha resultat com molt sobtant i molt fàcil de seguir i enganxa moltíssim. Se t'ha ocorregut la idea d'agafar una sèrie de persones i col·locar-les dintre d'una xarxa d'aquestes de comunicació, de videoconferència, i parlar amb elles. Jo ho trobo molt complicat, això. Ens agradarà saber una miqueta de com ho has organitzat perquè se senti tan bé, perquè es vegi tan bé, perquè se segueixin tan bé els diàlegs. Tot plegat es diu Encuentros de Confinamiento. Bueno, ben, ben descriptiu, ben clar, ben acorde a les circumstàncies, no?, que estem vivint. Vull dir, ningú no pot dir que la cosa no està clara. Com se't va ocórrer això i com vas dir... Vinga, doncs vaig a fer això. Com se't va ocórrer llançar-te a la piscina?
Bueno, la veritat és que va ser bastant improvisat amb el confinament. Pues, la veritat, vaig tenir la necessitat de fer alguna cosa i bueno, vaig començar a escriure el projecte. El vaig parlar amb la Marina, que la tenim aquí també, la Marina Enrique, que ha estat fent de script doctor i, de, bueno, i revisant tot el material i tot superbé. I la veritat és que vam... Bueno, vam començar a revisar tot el guió i tot. I, bueno, al final és una sitcom, no?, portada sí, en el format de les videotrucades. I, bueno, crec que ha funcionat molt bé. I, bueno, els personatges estan molt, molt ben construïts i, bueno, i els actors ho fan de 10. Vull dir que no es podia fer millor. I molt bé, bueno, doncs van així, bueno, sobretot el tema de... quan ja tenia els guions, bueno, els primers dos capítols escrits, vam començar a parlar amb els actors que havia tingut en ment i, bueno, gairebé tots em van dir que sí. I ells encantats de poder quedar cada dia i de tenir aquesta vida paral·lela a la realitat que, bueno, que al final ens ha enganxat a tots i ja, bueno, és això, ara seguim en contacte sense fer dels personatges, però perquè, bueno, s'ha construït una amistat realment dins del grup.
Cada dia gravàveu un episodi. Aquesta és una de les coses que tenia curiositat. No fèieu tres o quatre de cop i després els anàveu fent, sinó cada dia quedàveu?
No, era cada dia. Bueno, excepte... Bueno, jo treballo, tinc una feina a part, llavors sí que m'ocupava perquè necessitava estar presencial. Però excepte els dies que era impossible a mi per connectar o el que sigui, llavors sí que intentàvem fer dos capítols en un dia. El que fèiem era cada dia jo escrivia... Bueno, gravàvem més o menys aquest horari. Després jo començava a editar i durant el dia següent estava escrivint el guió i l'enviava per la nit. Bueno, normalment l'escrivia matí, tarda... però matí també estava liat en penjar-ho tot i portar el tema de tot el seguiment. I després, doncs, el que feia és per la tarda li enviava a la Marina. Ella em donava un feedback quan podia, perquè també treballava i, bueno, també estava amb altres coses. I, bueno, i quan m'ho enviava, pues, ja feia correccions i ho enviava als actors. Normalment al vespre cap al tard, vull dir, quan al tard vol dir que potser eren les 3 de la matinada perfectament. I llavors ells l'endemà ja ho veien, s'ho miraven i, bueno, i algun dia sí que, bueno, ja anava molt de cul, doncs ja vaig a vegades ho penjava directament al matí o algun dia fins i tot havia arribat a penjar-lo a la 1 del migdia i ells, bueno, van respondre molt bé i ho tenien tot a punt.
Ja m'imagino que devien, en alguna ocasió devien maleir, dient-te, tot això m'he d'aprendre per d'aquí a unes hores, però bueno, ara parlarem amb tres dels actors que han volgut estar aquí, que han pogut combinar-s'ho, però presenta'ns una miqueta, ja que has parlat d'ella, presenta'ns a Marina Enrique, i digue'ns com és que vas comptar amb ella, de què us coneixíeu, i li demanarem que ens expliqui també la seva experiència a la sèrie.
Doncs, bueno, tant ella com jo treballem a emergències i bueno...
Sí. Ah, sí, que és real, això.
Bueno, no de tema infermers, però sí del telèfon. I la veritat és que, bueno, d'allà va ser casualitat, però ens vam conèixer i vam descobrir que havíem estudiat al mateix lloc realment, bueno, quan va sorgir la idea, pues, estava a la feina, li vaig comentar i em va dir, uau, que guai, bona idea. I realment està molt bé perquè, bueno, el format aquest és això, no s'havia arribat a fer com amb tantes pantalles, amb multipantalla, i crec que sí que funciona molt bé. I, bueno, i la Marina, pues, superbé, em va ajudar un munt, vull dir, a animar-me molts cops de vinga, va, i de un feedback molt, molt bo, vull dir, a vegades li arriba, bueno, li enviava un guió a les dues de la matinada i me'l tornava a les dues i mitja, vull dir que era...
Carai.
Vull dir que estava a tot
el... El treball d'escrit, Marina, jo personalment considero que és un dels més complicats i complexes que es fa dintre del món del cinema, i particularment amb aquesta sèrie m'agradaria saber en què ha consistit aquesta feina d'aconseguir que tothom tingués una coherència amb els vestits, amb el que portaven, amb la llum, com ha anat tot plegat? Explica'ns una mica, Marina.
No, però no era aquesta. La feina era d'ajudant de guió, com si diguéssim.
D'acord.
Sí, era bàsicament, el Jan em va demanar a veure si volia participar en el projecte, jo la veritat que estava liada amb altres projectes de guió i li vaig dir, jo t'ajudo en lo que pueda. Llavors, al final, la feina era més sobre el guió. El tema dels actors, tot això és mèrit dels actors i del Janer, la veritat. A mi, pues, això, em passava els guions i llavors jo l'ajudava primer, pues, a veure una mica un punt de vista extern, perquè al final, quan estàs ficat amb això tant... Costa sortir una miqueta, i amb el tema de les trames, amb el tema d'una miqueta de l'evolució dels personatges, perquè clar, al principi és molt fàcil la primera setmana, però després has de veure cap on vas, i no sabíem quan acabaríem tampoc, i llavors hi havia una mica de bueno, a veure com ho fem, però ha sortit bé.
Ens acabes de dir una cosa reveladora, i és que estaves, quan t'ho va demanar Gené, liada amb altres coses. És a dir, que potser estem més liats ara, amb aquest estat amb el que estem, que fins i tot quan hi ha aquesta normalitat de la que parlem tant. Hi ha moltes coses, estàs fent moltes coses ara mateix, Marina?
Bueno, jo suposo que igual que el Gené, igual que els actors, al final sempre estem fent mil coses. Vull dir, una cosa és treballar per menjar i l'altra són els projectes. I jo sempre estic amb diversos projectes a la vegada. A vegades còmics o audiovisuals, però sí, sempre amb dos o tres a la vegada a veure quin surt primer. Però clar, aquest era molt immediat, aquest havia de ser per allà.
Clar, 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 clar.
I per una banda està molt bé, perquè és el que ha dit el Gené, que en aquests temps que potser, jo què sé, no?, que costa més trobar coses, doncs estàs... al dia, i sobretot pels actors, a poder treballar cada dia, que també era una reivindicació de que ells puguin fer alguna cosa i mostrar-se i que no estiguin allà confinats per no poder fer rodatge. I això, i per nosaltres, pues, un repte, perquè escriure un guió cada dia, ja et dic jo que és un repte.
I tant, i que surti una cosa, com tu deies, coherent i que vagin evolucionant els personatges, i evolucioni ja en parlarem una miqueta. De moment acabem de fer les presentacions de les tres persones que han pogut estar aquí, dels tres actors, dues actrius i un actor. Tenim a Berta Bar, que interpreta a Valeria, tenim a Blanca García, que interpreta a Mònica, i a Àlex Peña, que interpreta a Jorge. Així, per aquest ordre, ens agradaria preguntar-vos una coseta als tres, que ens diguéssiu com esteu vivint tot això que estem vivint ara mateix, que com esteu vivint també artísticament, que esteu veient alguna cosa que ens vulgueu recomanar, de pel·lícula, de sèrie, de llibre, si puntualment alguna cosa que digueu, doncs mira, això no puc deixar de compartir-ho. I una pregunta que estem fent a gairebé tothom que entra en el programa és si teniu alguna teoria conspiranoide particular sobre això que està passant, que favorita vostra o no, penseu que tot és el que ens estan explicant i això. Valeria, comença tu, si us plau. Berta. Berta.
Teories conspiranoides, vale. Doncs, aviam... Clar, artísticament, com ho estem vivint, no? És la primera pregunta.
Sí, amb l'ordre que tu vulguis. Artísticament, personalment, també.
Vale, home, personalment, clar, jo vaig fer un canvi bastant important. Jo no passava per casa mai, jo no tocava
ni llit ni sofà, no? Allò, quasi menys, no sé, 7 hores al dia. I clar, em va canviar tot. Estava a punt d'estrenar una cosa que evidentment no es va estrenar, vull dir, haguéssim estrenat fa 3 setmanes. Bueno, aquestes coses, no?, que suposo que ens han passat a tothom. Però bé, per altra banda, clar, he de dir que la proposta de la sèrie va ser un mas salvatge, né? O sigui, gràcies. Allò de tenir, no?, tenir la sensació de fer, perquè també sí que també he coordinat doncs, entrenaments actorals amb gent via Skype i aquestes coses, que déu-n'hi-do, no? Però bueno, és una manera d'estar actiu i la veritat és que ha ajudat moltíssim. I per altra banda, quan ja passes una mica les primeres 2 setmanes de... també he trobat clar el temps de reprendre algun projecte que tenia. He tornat a escriure un guió que estava escrivent fa 3 anys ja i que havia quedat... Vull dir que, bueno... Clar, jo també perquè tinc una altra feina, aleshores imagino que no ho pateixes tant, però bueno, ens en sortirem i ja veurem com. Però clar, quan necessites, jo crec que quan t'agrada crear, ho necessites, amb la qual petarà per on pugui. Però seguirem fent coses perquè hem nascut així, ens han parit així, no?
Algun producte artístic que estiguis aquests dies gaudint i que ens vulguis recomanar, a part de la sèrie, que per sobre la recomanem, i alguna teoria conspiranoide, així breument, per poder donar pas als altres?
Vale, doncs... Sí, vaig veure una sèrie fa poc que es diu El Messias, imagino que la coneixeu.
Em sona,
bueno,
sí.
Et diré diversos, perquè és que hi ha moltes coses que m'agraden molt. Per una banda, El Messias és una sèrie. Per una altra banda, una pel·lícula que es diu Fuerza Mayor, que em va impressionar moltíssim. Diria que és sueca. I ara no em sortirà. Tenia una tercera que no em sortirà i he de fer pas als altres. Així que teoria conspiranoide. Home... no crec que tot això no sigui veritat, però sí crec que això ha sortit d'un laboratori que se'ls ha anat a les mans. També em sembla molt estrany que afecti qui afecta, no? Que és a la gent gran i a la gent sense recursos. bueno. Però no trec conclusions, no sigui que m'enfadi més amb el món.
D'acord, deixem-ho aquí, sí. Però bueno, pots deixar anar els teus sentiments aquí, igual que a la sèrie, no hi ha problema. Aquest programa també és un lloc on, bueno, fem teràpia de grup cada setmana, no hi ha problema. Mònica, vull dir Blanca. Endavant, és el teu torn.
A veure, doncs jo, com la Berta igual, aquest projecte m'ha salvat bastant la vida perquè la meva realitat de dins de casa, igual que la Berta, jo a casa no hi parava mai, 2-3 projectes alhora, tot va començar, se'm va caure tota la feina, només era actriu, per tant, tot a fora, però no em puc preocupar per això perquè estic cuidant amb ma germana, que estem vivint juntes i encara està malalta. De llarga durada. Aleshores, la meva realitat és molt diferent. No estic gens creativa perquè les meves prioritats han canviat. Estic molt puesta en tema de com cuidar-la i com cuidar-me per cuidar-la. Que això no treu que encuentros fos realment una teràpia que flipes de cada dia de vinga, va, 2 hores de risses. I de crear amb aquesta gent que no coneixia la seva majoria, o sigui, ens hem fet amics així per pantalla. I res, això, i no... O sigui, a nivell creatiu he passat per totes les fases, des d'obligar-me a frustrar-me, a acceptar que no tinc l'ànim i estic per altres coses, per tant, deixem-ho estar, i sudar de tot. Ara estic sudant de tot, però d'una manera olímpica. I res, i això s'enllaça amb la teoria conspiranoide, que tinc una altra versió. Jo realment crec que se'ls ha anat de les mans, absolutament, però que aquesta, aquest virus té molt a veure amb els canvis a nivell electromagnètic de 5G, coses a nivell planetari, i que la naturalesa ha fet pef, en aquest cas biològica, de la nostra espècie, i que això ens sembla el final del món. Però, bueno, és pesta negra, és grip espanyola, és tal, és un canvi. Ho volien fer servir i ho volen fer servir a nivell capitalista, a veure si els hi servirà, però una altra crisi de les seves, que és la guai. Jo no crec que serveixi. O vull esperar que no serveixi. Com a conseqüència, doncs, tiraria moltes bombes, molts còctels molotov, estic disposada a anar a la presó, per això que diré ara, a nivell de gestió, perquè s'està veient que predomina tot el tema econòmic, tot el tema de sistema, abans que el de salut, i això últimament em toca molt el que estigria tot els ovaris, diguéssim. I això té a veure amb un llibre que us vull recomanar, que és l'únic que m'estic llegint 2 minuts al dia, tampoc el meu cap no dona per més, Caliban i la bruixa. És la història de la caça de bruixes explicada per Silvia Federici, autora italiana, feminista, brutal. És molt espès, però, una mica espès, però és bestial. I us ho recomano. I fins aquí el meu odi, el pròxim.
Interessantíssim. És una de les meves teories també favorita, també t'ho he de dir, vull dir que hem coincidit força. Y Jorge, no sé si me equivoco, pero creo que he visto a Lupita pasar por allí detrás tuyo. He visto a alguien, ¿eh? Entonces, bueno, en cualquier caso...
Pero ahorita no traes la dentadura, entonces no puedes salir a saludar.
Vaya juego con la dentadura, ¿eh? Que sí, que sí, no. Pero bueno, nos quedamos con ganas. Yo me he quedado con ganas de conocerla, ¿eh? Jorge, es tu momento de gloria en el programa. Explícanos un poquito lo que nos han explicado Berta y Blanca.
Pues a ver, por lo que entendí, las preguntas son primero como qué estamos haciendo ahorita como artistas, ¿no?
Esa sí, es la primera pregunta. Y personalmente también cómo lo estás viviendo y tu teoría de conspiración, teoría conspiranoide favorita, si es que tienes una, de por qué estamos viviendo esto.
Primero, perdón a todos los que están viendo el programa por hablar en español, pero soy mexicano, entonces no sé hablar otra cosa más que español.
No hay que pedir perdón por eso.
Prometo aprender catalán para cuando vaya a visitar a mis amigos y que ellos me den clasecitas para empezar a hablar un poco mejor. Muy bien. Entonces, pues mira, yo la estoy pasando, afortunadamente me siento muy bendecido por... yo creo en Dios, no creo en una religión, pero creo que existe Dios, como cada quien lo quiere entender. La verdad es que me vale madre cómo lo entienda cada quien, pero para mí es la energía que mueve las cosas. Y estoy agradecido porque justo estaba viviendo en la Ciudad de México solo y hace un par de meses me tuve que regresar a vivir con mi mamá por cuestiones económicas y afortunadamente me agarró aquí la contingencia. Entonces, estoy viviendo con mi madre, entonces puedo cuidarla, puedo estar cerca de ella, nos acompañamos. Tenemos ahorita 3-4 inquilinos en la casa que viven con nosotros, que nos apoyamos entre todos, que estamos tratando de sacar las cosas adelante y que al final del día también ayuda a mi mente y a mi ser, que yo soy una persona que necesita estar con mucha gente, a estar como tranquilo mentalmente y emocionalmente dentro de lo que cabe, porque todo el tiempo estoy emocionalmente subiendo y bajando. Mucho como dijeron Berta y Blanquita, o sea, es algo muy complicado. Todos creo que nos sentimos, tenemos más que días buenos y malos, creo que todos tenemos horas buenas y malas. Tenemos ratos donde somos súper creativos, súper propositivos, que podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo escribí 2 series, un largometraje, escribí una canción, ya la grabamos, estamos grabando el videoclip. En cuanto la tenga, se las mando. Grabé un cortometraje aquí en mi casa con mis amigos. Y pues nada, o sea, como que trata uno de hacer lo que puede. No hay trabajo en México para los actores. No hay trabajo ahorita. Yo llevo ya varios meses sin trabajo. Lo malo es que además llevaba sin trabajo desde antes de la contingencia. Entonces, pues por eso digo que soy muy bendecido, porque tengo la fortuna de que mi mamá me está haciendo el paro ahorita y pues tengo yo unos ahorros con los que me estoy apoyando para sobrevivir. Pero el gobierno acá no nos está ayudando en nada, estamos pagando impuestos normal, estamos pagando luz normal, agua normal, ya todo normal. y el país no tiene dinero para medicamentos y el país no tiene dinero para ayudar a los doctores y a los médicos, y el país sí tiene dinero para invertir en una nueva refinería, en un aeropuerto que no funciona y en un estadio de béisbol. Entonces estamos de maravilla en México.
Me suena.
Está chingón. Entonces, eso básicamente, pero yo no pierdo la fe. Y no me refiero a la fe en que Dios va a resolver, Dios no va a resolver las cosas, las tenemos que resolver nosotros. Para mí el libre albedrío creo que es lo más importante de la existencia, creo que es justamente lo que, de las únicas cosas que yo le tomo importancia dentro de las ideologías religiosas, ya me trabé, ¿verdad? A ver, ahí va. Es que me trabo.
No, le quería decir a Laura que Laura, Alex es Jorge. O sea, no sé hasta qué punto la identificación de los personajes con la persona. A veces es... Valeria también me ha recordado un poquito. O sea, vaya, la actriz, Berta me ha recordado un poquito a Valeria. Quizá Mónica sí que se sale un poquito más de Blanca, o al revés. Pero bueno, Jorge, Alex sí que me está recordando mucho a... Bueno, pues algo que estés leyendo estos
bueno,
días...
Es que anda dicen, que els van veure durant moltes hores.
Sí,
final,
sí, sí,
no?
Sí. Todo el sábado fue para ellos. Todo el sábado fue para los personajes. Y ahora tenemos aquí a las personas. Pues algo que estés viendo, sí, Jorge, alguna película, algún libro que nos recomiendes y alguna teoría conspiranoide, si tienes alguna o...
No estoy viendo tantas series, la verdad. He estado viendo más películas porque nos sentamos todos los días a ver cine, pero pues somos medio geeks. Entonces, nos echamos todas las del Señor de los Anillos, que mi mamá no las había visto y yo soy súper fan. Me parecen películas muy bien cuidadas, a pesar de ser de Hollywood, me parece que son una obra de arte. Respetan mucho la creatividad de Tolkien y el mundo que creó, y eso me parece maravilloso. No hablemos del COVID porque eso no existe para mí. Todas las de Harry Potter, tenía años que no, yo nada más las vi una vez, no las había vuelto a ver y la verdad me gustaron bastante en general. Hay algunas que, cositas que no, pero... Y mira, yo soy muy geek y me gustan mucho las cosas, pero sí soy muy crítico de las mismas películas y de si respetan o no pues, la fuente, ¿no? O sea, entiendo perfecto que una cosa es el libro y otra cosa es la película, son dos lenguajes distintos, son dos historias diferentes, pero mientras la esencia de las historias y los personajes se respete, yo no tengo mayor problema. Entonces estuvimos viendo Harry Potter y El Señor de los Anillos, y El Señor de los Anillos, como mi mamá no aguantaba, pues nos teníamos que aventar cada película, la segunda mitad al otro día, entonces aventamos como 6 días viendo eso, nos aventamos varios días, ajá, entonces pues hemos estado viendo eso. También nos aventamos, vimos El Faro con Willem Dafoe y Robert Pattinson, muy buena, una chulada, una cosa muy diferente, me gustó, está pesada, pero me pareció muy interesante la propuesta. Vimos Parasite, yo estaba tratando de ponerme al corriente con algunas cosas que no había visto, pero en realidad también estaba escribiendo mucho, más bien, entonces pues me he dedicado más bien como a tratar de crear, porque siento que este es un tiempo en el que yo puedo avanzar cosas para que cuando esta situación termine y cambie, porque espero con todo mi ser que no regresemos, no quiero regresar, yo no quiero que regresemos a la normalidad, yo creo que encontremos una nueva forma de vivir, porque la manera en la que vivíamos no estaba bien, éramos esclavos de nosotros mismos, o sea... Como Facundo Cabral y Alberto Cortés dicen, el conquistador se vuelve esclavo de su conquista. O sea, conseguimos casas y coches y trabajos y cosas de las cuales en realidad no nos ayudan a ser libres, no nos ayudan a vivir. Y todo el tiempo la gente está preocupada por cómo conseguir la otra cosa. Estoy escribiendo una serie que va un poquito por ahí. Yo ahorita particularmente siento que los tres enemigos de la humanidad son el egoísmo, el miedo y la ambición, o sea, la ambición desmedida. Y juntas son terribles. Que me lleva a mi teoría conspiracionista que me pediste. A mí me está gustando mucho la teoría de que los ovnis están ahorita cerca y que hay mucha actividad extraterrestre. A mí me parece, yo siempre he creído personalmente, más allá de si hay o no hay, hay demasiado pinche espacio para ser los únicos pendejos en este universo. Eso es realmente. Pero... tomando eso en cuenta, hay una teoría que dice, vi un documental que no estaba en Netflix, entonces no sé qué tanto creer la Netflix y esas cosas, pero un hombre que trabajó en la NASA y trabajó con mucha gente en Francia y en Estados Unidos y en Rusia y en otros países, que dice que la tecnología extraterrestre ya la tenemos y que el gobierno, obviamente, la milicia las tiene y que nosotros ya no tendríamos la capacidad de distinguir entre las naves extraterrestres hechas por humanos y las extraterrestres hechas por extraterrestres. Y que en teoría lo que van a querer hacer un día es... que además ahorita está muy sonando muy fuerte lo de el nuevo orden mundial, lo cual está interesante, no sé qué implique, pero pues suena a que o puede cambiar para bien o nos van a dar la madre a todos. Pero en teoría, esta teoría conspiracionista lo que plantea es que nos van a atacar con las naves extraterrestres humanas y nosotros vamos a creer que fueron los extraterrestres, y entonces los gobiernos van a pedir estos poderes especiales que se les otorgan a los gobiernos en tiempos de guerra y de crisis para que ellos puedan tomar control del internet, de las libertades, y que como la gente tiene miedo y exige seguridad, el gobierno controla todo con este afán de decir, claro, yo te estoy protegiendo, ¿no? Que suena como muy gringo el asunto, la verdad, eso es algo que hace Estados Unidos, generar pánico, incluso autodañarse, que son técnicas de guerra muy viejas que ya llevamos más de 100 años usándolas, el provocar un incidente que, ay, nos atacó alguien, mira, nos acaban de pegar aquí, y él está todavía el mismo güey ahí clavando el cuchillo, ¿no? Pero bueno, y luego hacer que la gente quiera atacar a ese enemigo invisible o a esa otra persona a quien se le avienta la culpa, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. También la ventaja es, mira, más allá de si hay teorías conspiracionistas que sean reales o no, que decidí no preocuparme tanto por eso, porque si me vuelvo loco pensando en todas las cosas que creemos que pueden llegar a ser, o sea, me voy a querer morir antes de que pasen las cosas. Más bien lo que yo pienso es, las personas... estamos hartos de ser abusados, de ser utilizados como un medio para que pocas personas puedan tener tanto exceso, que nos unamos y que nos demos cuenta de cómo la vida en realidad no es lo que nos dijimos, y que ahorita de qué carajos nos sirve tener 15 pares de zapatos y 50 coches y 25 casas. Ahorita estamos encerrados y lo único que queremos es abrazar y decirle a la gente que queremos que la queremos, porque es frustrante que vivo con mi mamá y no le puedo decir hola mamá y darle un beso y un abrazo. A mí eso me vuelve loco, me tiene así. Entonces, yo lo único que quiero es que si encontramos una vacuna, una manera de resolver esto y se acaba esto, o sea, ya se cayó el petróleo, lo cual es muy bueno, porque ya por fin podemos empezar a buscar fuentes renovables de energía, maldita sea, gracias. Que salgamos y busquemos más maneras de coexistir como humanos. Y ya cállenme, que si no me sigo.
Bueno, Alex, no, era interesante todo. Yo te quería reconocer que antes de que entraras, les había dicho a los demás que Jorge era mi personaje favorito, porque es sensible, es sensato, siempre está atento a las necesidades de los demás. Cuando los demás se ponen a hablar de otras cosas, él está pendiente de a ver qué le hace falta a la persona en concreto. Y bueno, y ahora me estoy haciendo aficionado a Alex Peña, la verdad, por toda esa capacidad que tiene de razonar. O sea que, bueno, del personaje, pues estoy pasando también a la persona. Vamos a hacer una cosa, Eva María, Laura y Santi. Como nos va a quedar poquito tiempo para hablar de diferentes cosas. No, es que es interesantísimo todo lo que estamos hablando, no solo por lo que tú has comentado, sino en general, que el programa también es cortito. Antes lo teníamos de una hora, lo tenemos de 50 minutos por noticias y eso.
¿Y una hora ya era curto?
Sí, una hora es feia curt, doncs ara encara més. Deixarem la pel·lícula del estrany viatge que havien documentat avui de Fernando Fernán Gómez per la setmana vinent, així Santi la podrà veure. Vale, tranquil·lament, que no l'ha pogut veure. Comentem ràpidament, Santi, Laura i Eva Maria, això, en plan telegrama, més que mai, el que hem vist aquesta setmana, d'acord? Us demano així un esforç de contenció, de ser ràpid, però no deixar de fer-ho, i després acabem de comentar una miqueta la sèrie i potser hem de dedicar un altre programa a la sèrie, perquè és que són moltes coses les que hem de dir i són molts personatges.
Sí, que podríem ser els convidats quan tornem a la ràdio.
Sí, totalment. Els hem de fitxar a tots, tot el que han de dir és interessantíssim. Vinga, Santi, ¿Qué has visto aquí esta semana? Explícanos así rapidez. Título.
Espérate, que tengo la chuleta y no sé cómo salir de aquí para mirar.
Ah, claro. Eva María, una cosa. ¿Tienes un flash todo el rato dándote pum pum? ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo?
¿Yo?
Sí, se ve toda la zona pum pum, como si anessin apareixent així els ovnis, que diu Jorge,
ah, i t'anessin sí, bueno, intentant... Ah, sí, bueno, flicker por la luz.
Claro. Vale, vale, vale.
Que la càmera no és del todo buena.
D'acord, d'acord. Sí, molt bé.
Y eso que haces...
Está profesando el nuevo orden mundial.
Sí, 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 está entrando ahí ya por el salón de la casa.
Bueno, habéis dicho, por cierto, ¿habéis dicho cómo se llama la serie?
Sí.
¿Y dónde se puede ver?
Encuentros. Puede ver? Eso no, ¿ves?
Venga, se llama Encuentros de Confinamiento.
¿Sí?
Y se puede ver por Instagram, que es donde empezamos a emitirla. Y si buscáis Encuentros de Confinamiento, pues saldremos por allí. Y luego también tenemos un canal en Facebook. Ahí hay todos los links de YouTube, donde también tenemos la serie.
Vale, ok. Eso era
lo que recomendamos buscarla por Facebook y por Instagram, es lo más fácil. Porque en YouTube hay una cosa de la caja que parece que tiene un nombre un poco parecido y aparece eso.
La caja de Dios,
sí. Mejor en Instagram o en Facebook.
Uh-huh. Vale.
Y ahí podéis ver los 31 capítulos que hemos ido colgando estos días sin parar. Hasta que se iniciaron hasta el domingo, que era el día donde teóricamente se pasaba la fase que cambiaba en algunos lugares.
Se ha acabado la primera temporada.
Eso decidimos.
Se ha acabado.
Vais a dejar en YouTube, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, van a estar ahí, sí, en YouTube y en Instagram van a seguir, sí. Vale, y seguimos bien. Haciendo promociones. Ahora empezaremos a sacar unos mini vídeos a partir de mañana de promociones de cada personaje. Así que,
bien, bien.
Sí, y luego os contaré, bueno, hay una idea para seguir luego.
Hem d'acabar.
Sí,
Laura, hem d'acabar de parlar una miqueta més de la sèrie. Santi, Laura, la Maria, ja parlarem de les nostres pel·lícules la setmana vinent, d'acord?
Sí, clar,
parlem una miqueta més de aquesta sèrie d'encuentros de confinamiento, perquè tenim aquí a 5 de les persones que l'han protagonitzat i no podem deixar de comentar una miqueta més. Quins són aquests plans, Gené? No et volem tallar. Què vols fer a partir d'aquesta? Què vols fer amb aquesta sèrie?
No, bueno, ui, ara ja surt. Crec que és la Marina. Que està...
Ai, perdó.
No, vale. No, però és que Sofia com el simbolet. No, la idea és això, bueno, que la vegi molta gent, que aconseguir molt públic i després el que volem valorar és com seguim, però la idea és seguir, perquè bueno, a tots ens ha agradat aquest projecte i una de les opcions doncs, és fer una pel·lícula. Aquesta trobada on suposadament queden de trobar-se, doncs seria una pel·lícula d'aquesta nit que fan la festa. I bueno, seria també una mica la idea, doncs, què hem après, no? Si han canviat algunes dinàmiques. Bueno, veure tota aquesta realitat. I
hi haurà d'haver producció aquí, perquè a Jorge se li tindrà que traer de México. Se li tindrà que traer.
Sí, amb pressupost, sí. Ara, bueno, primer hem de fer el projecte. I bueno, amb la Marina pues, i valorar si es faria un crowdfunding o si es faria un bueno, amb alguna productora, vull dir, això des d'aquí, si alguna productora està interessada en aquest projecte, doncs fem una crida que ens escoltin també.
Hi ha un moment a la sèrie, hi ha un moment en el que es queden sols dos personatges, concretament Arturo i Mònica, que jo comparava, mira el que et dic, Gené, amb Persona, de Bergman, que el vam veure fa no gaire, si tenim un soroll que no sé d'on ve, no ens havia passat mai, no sé si podem...
Sí, crec que és la Marina, sí.
És la Marina, perquè està tot el rato...
Sí, sí. Ah, d'acord.
Quan hagis de parlar, actives el micro i ja està.
Vale, molt bé. Merci. Doncs que a Persona, de Bergman, hi ha un moment en el que les dues actrius tenen un moment en el qual es transformen les seves personalitats i la que està cuidant a l'actriu, llavors de cop absorbeix el seu personatge i comença a dir-li tot el que ha viscut com si fos ella. Jo crec, no sé tu com ho vas viure, Marina, anava a dir, que sempre em surt Mònica, perdó, Blanca, en el moment aquell en què us quedeu amb Arturo i quedes tu sola i dius, què ha passat? Jo crec que hi ha un canvi aquí de personalitat. Llavors comences a ser tu la que fas les bromes una miqueta més punyent i Arturo va dient, oi, com et passes, no? Tu vas viure així o no? Està pensat des del guió o...?
La veritat és que el guió i el... O sigui, lo divertit del guió era que el gener ens anava explicant el que passava... Puc explicar-lo del principi que ens vas explicar? La història del principi de cada personatge, gener?
Bueno, no ho sé.
Fes-ho, per favor.
No, perquè és guai, perquè no té... O sigui, realment sí, han parit els guions a mesura que anàvem veient les històries.
Anàvem modificant-se, sí. Clar, en base a la interacció dels propis personatges.
Clar, i al principi figura que la Mònica estava penjadíssima a la Valèria.
Ah.
Hi havia com un feeling tal, i un dia el gener ens diu no, que mireu un document que aquí hi ha la història. I no sé si va ser just abans del capítol aquest, però sí que, clar, jo no m'ho vaig... Ni vaig fer com psicologia d'això, tal, no. Simplement dues persones que es retroben i just en el moment aquest que dius és la Mònica que se n'adona de... Ui, m'he descontrolat. Aquí aquest tio tenia un cliché d'ell, recordo una cosa, però no. Me estoy descontrolando. I surt l'inconscient seu. Però ho nega al mateix temps, però surt. I el follo... Bueno, els pollons d'esto que és l'amor.
Jo sí que crec que vaig... Sí que crec que vaig adonar-me alguna vegada que entre Valèria i tu sí que hi havia alguna coseta, ara que ho dius, eh? Ara ho tinc així llunyà, però em sembla que sí, eh? No sé si m'ho estic inventant.
Clar, jo crec que anàvem preparades, no?
Clar, vamos. Mai se sap, eh? Igual un dia es cansa l'Arturo.
A mi personalment sempre me pareció que Jorge i Valeria també eren com molt compatibles, perquè són els únics dos que les importen els demás. De hecho, yo siento que Jorge estaba súper peleado con Andrea. Andrea le caga la madre a Jorge. No le caga, pero o sea, no es su persona favorita, porque Andrea es muy egoísta. Y Valeria siempre es la que está como... Mónica también, o sea, las dos están pensando en los demás, pero Mónica al final es igual que Arturo. O sea, se queja de lo que Arturo hace, pero ella también lo hace.
Por eso
funcionan
Mónica
también.
Mónica choca con Arturo porque son muy similares, ¿no? Sí. Son los opuestos, pero muy iguales.
Mónica y Arturo son geniales porque son Mónica y Chandler. O sea, están increíbles.
Una pregunta, ¿de qué os conocéis todos? ¿O cómo lo habéis hecho? ¿Por un casting o qué?
No, ya, yo los conocía... A algunos no en persona, sino que había visto trabajos de ellos.
Ah.
Y a Jorge, por ejemplo, a Alex lo conocí en Girona, en el Festival de Girona, este año.
Ah, mira, del año pasado.
Por allí.
El año pasado.
Bueno, sí, el del año pasado. Y nada, y de allí pues ya seguimos en contacto y le propuse el proyecto, porque bueno... Es que el personaje encajaba muy bien con él. Y así fue. Sí, sí.
Pues allí nos conocimos.
Es el caso.
Sí, por eso. Cuando lo he escuchado hablar, digo, es Alex, es Jorge. Pues allí nos conocimos nosotros también, Jené, si no recuerdo sí. Malamente.
No,
fa dos años.
Sí, sí. Uno o dos. Sí, sí.
En el Festival de Girona. Sí.
El 17 creo que nos conocimos.
Sí, que estabas nominado por una web serie también, ¿no? Por una serie.
Sí, por otra, sí, por sí. Otros lados.
Sí, sí, tú siempre estás ahí.
Y también salía Berta.
Oh, sí.
Ah, vale.
Veterana.
Y me dan los labios, madre mía.
Siempre guay.
Yo voy a decir que en particular... A estas dos mujeres yo las amo. O sea,
Es Jorge.
También haces un poco, no sé si llamarle danza o teatro danza o danza contemporánea, pero es padrísimo lo que hace Berta. Su música también es bien bonita. Yo me quedé con ganas de que hiciéramos más capítulos cantando y yo quería cantar con ella.
Qué guay.
Y Blanquita es un amor, es una persona que lo que le pidas te escucha, te atiende, te pone atención, está dispuesta a ayudar. A mí eso es algo que yo agradezco infinitamente. La verdad es que para mí fue muy raro porque sí, yo no conocía a nadie más que a Jané. Y pues yo le agradezco mucho el haberme invitado porque para mí fue una experiencia increíble. Es un momento de alejarme de mi realidad aquí. y salir a crear cosas, a poner una parte de mí, ¿no? O sea, yo normalmente tiendo a ser muy diferentes los personajes de lo que soy yo, pero como que solito el personaje me permitió acercarlo un poquito a lo que soy yo, y pues fue muy agradable explorar algo de mí dentro de Jorge. Estuvo padre, la verdad.
Qué chulo.
Sí.
Joder. Oye, otra pregunta. ¿No has pensado en pedir financiación al GIST?
Una vez.
A ver. Hay que pensarlo en todo.
Pero, bueno.
Oye, no lo conocía, por ejemplo. Lo estoy conociendo por ti.
¿Cómo estás todo el día viviendo en el campo?
No, pero me refiero, yo no conocía.
La blanca, sí, estaba. iba cambiando de cerveza. Pero...
Sí,
así que también.
La tengo aquí.
Mira,
sí, es verdad.
Pero la que le gusta es la que parece Coca-Cola.
La estrella sí. Galicia.
Sí. Esa.
Es brutal.
¿Cómo sabía? Hombre, cuando
vi la lata, aunque no se veía bien, pero claro, se reconoce enseguida. Pues ahí también tienes que pedir. Tú,
claro, mucho, claro.
De cerveza.
Diles que claro. Si no, los vamos a ponerle píxeles encima para que no se vean.
Exacto.
Y de papel de liar, de cosas de tabaco también. Joder.
La escena doble de la cata de vinos es... magistral. Sí, o sea,
es
algo.
Esa escena la grabamos, sí, a esa hora. Empezamos a la 1 a grabar.
No, estamos como a las 12, ¿no?
Sí, a las 12 ensayamos.
Bueno,
a la 1. Sí, porque yo venía de trabajar y era imposible.
Claro. No, y además las 12 escenas juntas duraban 40 minutos.
Wow.
O sea, cada vez que hacíamos la toma eran 40 minutos seguidos, era un pinche plano secuencia.
Y el vino era de verdad, por lo tanto.
Sí. Borrachera.
La mayoría estuvimos 2 horas.
En la silla y os aseguro que
así habéis acabado, ¿no? Ahí todo.
Cuando Asha se cae en el suelo, se cae de verdad.
La caída de Asha fue súper calculada, de vale, me voy cayendo, así va bien, me quedo aquí. Vale, y si digo algo aquí, era como una creación en el momento.
Y luego lo que nos ha fascinado...
Lo que fue improvisación es cuando entra en medio de la frase de Andrea.
Hostia, sí.
Que en realidad gritaba, ¡cabrones!
La parte técnica, hostia.
Me impresiona el casting que hizo Jané, porque la verdad es que le dio un clavo a todos.
Sí.
Yeah. O sea, cada quien tiene lo suyo.
Y por intuición, porque, bueno, no sé, al menos a mí, porque me conocía de un bar. Tampoco, y de ella no hablé. Era con intuición y va a ser con joder, Messi.
Máxima, sí.
A mí me conoció 4 días.
Pero ya, la noche era mucho decir.
Fue muy intenso, ¿no?
¿La habéis visto la serie entera, vosotros, para ver cómo ha quedado?
Yo sí, no la he visto.
Cada capítulo, sí, tan. Para ver qué.
Mira, yo debo decir que a mí me causa mucho conflicto ver lo que yo hago, entonces por eso normalmente no lo veo. Pero estoy intrigado a ver esta serie de verdad completa. O sea, yo estoy
muy feliz
con el proyecto. ¿Le dijiste qué?
Como ejercicio, porque no me mola nada verme, pero os veía a vosotros. Y era de los capítulos amb l'Albert.
Se tapaba ella, se tapaba ella.
Tiene una versión en casa.
No, però el capítol a soles amb l'Albert, aquest sí que em va costar veure'l, i el 30, la part final, també va ser un... Vinga, va, veiem-ho, a veure què. Però super complicat.
El que ens ha fascinat també, Gené, a Laura i a mi, que allò és el tema de Sergi, i a prendre els apunts. Laura està encara al·lucinant. Vull dir...
Perdona, és que no t'he sentit. Sergi, quin efecte?
Explica-li, Laura, el que t'ha passat.
No, l'estudi que fa dels ximpancés, no, que realment tot el grup... Clar, quan ho comença a llegir el Ferran, realment jo no em vaig donar compte. O sigui, quan anava parlant, era com els personatges, no? Semblava que no es donessin compte que estàvem parlant d'ells. I després es torna a veure el capítol per realment tornar a pillar aquell moment, no? I és veritat, jo no em vaig donar compte que mentre estàvem parlant estava agafant a punt. Jo pensava que l'actor necessitava el guió.
Això és boníssim.
Realment, si us hi fixeu, a vegades fa fotos i tot.
Sí.
Amb el mòbil.
Però jo em pensava que era per l'actor, saps? No, era guió.
M'ha agradat avui molt el tema de la teoria de conspiranoide, perquè normalment la gent no entrava gaire, i en canvi avui els tres heu anat allà. No li he preguntat a Gené, al final.
Tres diferents,
además, sí.
Jo tenia la millor teoria de totes, però no m'has preguntat.
No he sabut combinar-ho. Ha quedat així, no? Exacte, digue-la ara.
És un meme que he vist, que és... Tío, que digo, disculpar, ya acabo la partida y surt al tablero del Jumanji.
Bueno, aquesta és l'explicació de l'existència que per mi més encaixa, que hi hagi algú, no sé qui,
jugant
directament, que siguem un joc, perquè de vegades dius: com pot ser que passi això ara?
Havia una sèrie, no sé si us acordáis, no sé si era de Chicho Ibáñez Serrador, que era como una familia con un perro que salían y de repente había como una masa que entraba por la ventana, fuera, no sé qué.
Pues algo
y
así.
Al final era un niño que estaba jugando con una casa, y tenía como el Blandiblú y se le escapó en la casa. Y se veía el Blandy Blue como arrasaba con el perro, con la familia, y era la familia que estaba, ¿sabes? Era brutal. No sé si era el Chicho Ibáñez o una de estas. Era una serie de estas que daban así de noche, así, ¿no? Era muy buena.
Pero yo historias para no dormir, tío.
Sí, claro. Pero no recuerdo si era española o era... Yo creo que era de fuera, pero estaba
igual
muy bien hecha.
Era la de historias... paranormales, ¿cómo se llamaba aquella?
Dimensión desconocida, ¿no? Dimensión desconocida.
Sí.
Pero eran así historietas, eran como sketch. Una otra era como Alicia, que se volvía gigante dentro también de una casa de muñecas. Me acuerdo de todo, que se le había un guajo muy grande, y que se iba por ahí y decía: ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí? Nos eran todos como muy perpéntico, muy raro, todo muy chulo.
¿Y tú, Marina?
No he recordado ahora eso.
¿Tú, Marina, tens alguna teoría conspiranoide, Marina? Que només faltas tú también.
Sí.
No tant, jo crec que el Marc salvarà el mundo i ja està.
Què?
El Marc salvarà el mundo i ja està.
Los anticuerpos lo van a petar.
El personaje de Marc.
Ah, que Marc. Ah, calla. Vale. No ho entenia. Estava descol·locat.
Una cosa que dic supercurta, lo guai d'aquesta sèrie és que es veuen les cares fosques de tothom. I això és algo que jo he agraït molt, perquè sempre és: ai, todo, sí, és un kawaii, si jo defiendo mi personaje i tal. Sí, però tots són persones. I tots la liem i tots tenim la Dark Side. Això és del millor.
Doncs amb aquesta afirmació, que m'agrada molt, i a Gené també, perquè ha fet així amb el polze, diem que ens hem quedat meravellats per la sèrie, per la planificació, pels personatges, per les interpretacions, per la part tècnica, per tot. I és dramàtic, perquè hem de deixar aquí el programa. Ens quedaríem parlant molt més temps amb vosaltres i amb més persones, però, Gené Lanzo, moltíssimes gràcies per voler ser tu el que entraves en el programa, perquè ens ho vas proposar, estem molt contents. A Marina Enrique, l'escript doctor. Marina Enrique, escript doctor. Aisha Darawi, que al final ha hagut de marxar, no hem pogut tenir, però l'hem tingut allà un momentet. A Berta Bart, Valeria, moltes gràcies. Àlex Peña, des de México, moltes gràcies, ens volverem a encontrar. I a Blanca García, que fa de Mònica, Blanca García Lladó. Mònica, veieu la sèrie i continuem parlant, perquè la veritat és que és tota una sorpresa d'aquesta temporada. Moltes gràcies, Santi Serrano, Eva Maria Milara, Laura Graus. Continuem parlant de cinema. Bon profit de cinema. A reveure.
Adéu.